A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb Ràdio Estel i amb el programa de la tercera edat, És gran ser gran. És un dels únics programes que dedica tot el seu temps a parlar de les nostres residències i de com estan ateses les persones que hi viuen, els seus residents. Avui tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí, la bolsa de treball i la consulta del treballador social a càrrec d'en Carles Reixac. També parlarem de tot el que pot interessar saber de les nostres residències. Tot això serà a És gran ser gran. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la bolsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o un altre tipus de demència, recorda que els malalts tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars al de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. Per això és molt important cuidar la seva alimentació i també hidratació, especialment en els mesos de calor.
Avui coneixerem diferents aspectes i viurem de prop el món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg. És professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i també patrocinador d'aquest programa. I també en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia, treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Marc. I, escolta'm, avui tindrem un convidat que a mi m'agrada molt que vingui al programa. I abans de presentar-lo vull fer una petita reflexió. Estem en un moment que molta gent diu, després del que ha passat cal canviar-ho tot.
Sí.
I com aquí parlem de residències, i hi ha gent que diu, no, les residències s'han de canviar de dalt a baix, hem d'aplicar un nou model i tal. I a mi m'agradaria una miqueta predicar dos virtuts, diguem-ne. Una és la humilitat i una altra és la paciència.
Bones, molt bones.
Aleshores, jo crec que ara, primer, començo per la segona, començo per la paciència.
La paciència.
Que sí. Escolta'm, tenim uns models, ara mateix, en les residències de Catalunya, que fa anys que s'han estat desenvolupant.
Sí.
Millor, pitjor, a poc a poc.
No,
però
i que han anat millorant, segur.
Han millorat, i a més suposen l'esforç de molta gent, i ara aquesta idea de que tot ha anat molt malament, anem a tirar-ho. No sento que ningú digui que hem d'enderrocar tots els hospitals, però sí que sembla que les residències, jo diria, una mica de paciència per comparar què ha passat en altres països, què ha passat dins d'Espanya, què ha passat dins de Catalunya, amb diferents models de residències, de coordinació sociosanitària, i fins que no tinguem ben clar què ha passat, no trenquem el que tinguem, perquè
clar,
sembla
sí.
Una mica això que algú que digués, mira, enderroco la casa perquè... I dius, bueno, espera, encara enderrocar la casa, sàpigues com has de construir-la, que no sigui que la nova que hagis de construir, o torni a venir una altra ventada i te la tiri al terra. I això estic dient paciència i després humilitat en un sentit, i és que aquest virus i aquesta pandèmia, jo crec que ens està ensenyant humilitat, perquè tothom hem de dir, des de la gent més intel·ligent, el científic més intel·ligent, a tothom, hem de dir, potser m'estic equivocant. Jo sé, ara em poso el barret d'un científic molt important que diu, em sembla que això, quan arribi la calor, aquest virus s'apavaigarà. I resulta que no.
I tant.
No és el que no ha passat.
No ha passat. Aquest,
la gent que hagi patit el virus ja queda immunitzada. I el mateix al cap d'un temps diu, sí. Bueno, és el que teníem amb la informació que teníem, però
sí.
Humilitat...
Els nens que no podien veure els avis. Ara diuen que tampoc, que sí que...
Clar, aleshores, jo dic, la humilitat ens fa dir, amb la informació que tenim, fem això. Però si combinem una miqueta de paciència i humilitat, aleshores potser podem millorar una mica. Aleshores, per tenir això i per il·luminar-los una mica en com eren les coses, com són i cap a on poden venir, tenim un convidat molt especial que presentarem ara mateix.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I deia que tenim el privilegi de comptar amb nosaltres avui amb el Josep Foguet. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, et presento una mica el Josep Foguet i jo crec que és una persona que té una visió privilegiada perquè hi ha poca gent que fa 45 anys que està treballant en el sector de l'atenció a gent gran. A més, una persona que, diguem-ne que... té un creixement molt gran, professional. Poca gent coneixem que tingui el títol d'infermer i de metge, ell ho té, i poca gent coneixem que hagi tingut experiències tant en el sector privat, sense afany de lucre, com dins l'administració durant un temps, i que hagi sigut testimoni i, en part, protagonista d'alguns dels canvis que es van produir a les normatives i a les polítiques socials catalanes durant els anys 90, dels quals encara som hereus. I que, a més, durant tot aquest temps ha tingut l'ocasió de conèixer models tant a casa nostra, a Catalunya, com a l'Estat, com a Europa, com en altres països. I aleshores, ara mateix Josep Foguet, és el gerent de la Fundació Santa Eulàlia, que hem tingut aquí el Jofre Foguet, va venir fa un temps de la Fundació Santa Eulàlia. No parlarem tant avui de la Fundació, que és molt important la tasca que fa, però no és el que toca avui, sinó parlar d'una cosa. Una persona com tu, Josep, que fa 45 anys que estàs en el sector, si ara tanques els ulls i mires al passat, ens pots dir com eren les residències fa 45 anys?
Home, 45 anys no es deien residències, recordeu-vos que es deien asils.
Sí, senyor.
Sí.
Jo vaig debutar amb tot això des del voluntariat i anàvem al famós a Barcelona, hi havia l'asil del Parc, que és on hi ha per allà al Parlament, l'asil del Parc de la Ciutadella.
Sí.
I després d'allà, doncs, l'Ajuntament de Barcelona, en l'època del Porcioles, va voler canviar el model, van tancar l'asil, van agafar tots els avis que hi havia allà i altres gent gran que estaven situats en els hospitals municipals, que no deixaven de ser una espècie de maneres també d'asils, i els van integrar tots doncs, en els geriàtrics, diguem-ne. Llavors es deien geriàtrics. Mm. I començaven així. Per tant, doncs era una sèrie de gent doncs, que s'acollien amb aquest model. Mm. Però, fixeu-vos-hi, mireu, abans, en aquella època, que no hi havia internet i les coses, jo doncs, tenia moltes ganes d'aprendre coses, allà hi havia, recordo que a les meves mans va arribar una estadística, uns estudis, on assenyalava, era de l'Ajuntament de Barcelona, i assenyalaven les causes per la qual cosa la gent ingressava en aquests asils. La primera causa era per falta de vivenda. La segona causa era per falta d'economia, que si fa no fos on venia a ser. Però la tercera causa era per salut. O sigui, la causa d'ingressar a la gent o d'acollir-se la gent en un asil, en aquell moment, doncs era la falta de vivenda, l'econòmica i la salut, per aquesta ordre.
Clar, és que si parlem de fa 45 anys, hi havia un fenomen de xabolisme i de subvivenda a Catalunya, no? A Barcelona, especialment.
Sí.
Aleshores, és impressionant pensar això, que només fa 45 anys aquesta era la causa.
I una miqueta més endavant, la vivenda continuava existint perquè eren aquella gent gran que començava, que es feia més gran, l'esperança de vida doncs anava progressant, era més gran, però les limitacions començaven a fer-se efectes. Per tant, i aquelles persones no podien pujar en un tercer o un quart pis que es ple d'escales. Per tant, doncs, continuava havent i va començar doncs, que la gent havia d'ingressar a les residències perquè millorava també la seva vivenda en el sentit doncs, que l'accessibilitat a la vivenda, perquè si no, no podien viure. Ja dic que la gent que podia estar, doncs, recordes que els pisos d'abans no hi havia ascensors, de fet, els de l'estable,
però
els pisos de barriades, doncs, havien de pujar 3 i 4, i amb els genolls fumuts, doncs, això es costava. Per tant, i això ha arribat a hores d'ara, fins fa poc, que, evidentment, doncs, per economia, per el que fos, doncs, la gent ara està ingressant, en primer terme, doncs, per dependència, després, si de cas, per causes econòmiques, i ben poc per vivenda. Tothom, més o menys, que ara té una vivenda que pot ser accessible, tothom, vull dir, gent, la majoria de gent, encara les vivendes encara continuen sent un problema.
I una pregunta, però, pels que som més, diguem, més millennials, diguem aquesta paraula, la pregunta és, jo tenia entès també que, a part de la vivenda, en aquella època, això fa 40 anys, també un dels motius era que era gent que no tenia família, perquè abans també era molt que la teva sogra o la teva jove et cuidava. Quan ets gran, és a dir, sempre la dona del teu fill o que sigui, algú et cuidava i per això no anaves a una residència perquè tenies algú que et cuidés i potser era quan no tenies ningú i també aquí afegit no tenies vivenda, era quan anaves a una residència.
Bé, suposo que la falta doncs, de familiar, perquè recorda-te, bueno, tu no et pots recordar, però la gent abans no vivia tan de forma tan independent, o sigui, tu podies trobar-te doncs, amb una vivenda fins a dues famílies.
Oita, els rellogats. Germans. Els rellogats, que es deia.
Sí.
Els rellogats, etcètera. Per tant, la vivenda venia a ser associada, o interpreto, jo no vaig fer l'estadística aquesta, però imagino que la vivenda venia associat doncs, amb aquesta falta de família.
Entenc.
I arribem als anys 90. Durant el començament dels anys 90, el Josep Foguet és assessor d'un conseller de la Generalitat de Benestar Social i durant aquest temps es produeix, a finals dels anys 80, les primeres normatives de serveis socials, s'introdueix la idea de que hi ha unes residències assistides i unes llars residències i a poc es va creant un sistema en el qual es va creant el sistema de col·laboració, el sistema de concert. Estem parlant abans de la llei de dependència. Com va anar vivint vostè aquest temps d'estar a la Generalitat? Com viu una persona que ha crescut en el voluntariat el fet d'estar dins de la maquinària que fa les normatives i crea els programes?
Mira, quan el conseller em diu doncs, que aporti doncs, el que jo creia que es podia anar fent i que donant idees, i etcètera, etcètera, des del punt de vista que jo era un tècnic, que no sóc polític ni res, era un tècnic, jo pensava que això era fàcil. Aleshores, doncs, el que feies és crear doncs, un programa i dir, doncs, això... La gran dificultat era que llavors venia doncs, tota la part jurídica i tota la part reglamentària que a vegades et deien que allò no es podia tocar, perquè sempre s'havia fet d'aquesta manera. Hi havia una miqueta de carcassa, i això penso que encara l'administració encara la té. Costa molt bellugar l'administració. Les coses de palacio van despacio.
Sí.
I és veritat, era tot això.
Però el canvi de model sí que es va viure, no? Perquè a més es va introduir també el concepte de centre de dia com un complement i... anem avançant en el temps i arribem, jo crec que una fita importantíssima en aquest moment ja no estarà Josep Foguet a la Generalitat, sinó que està de gerent de la Fundació Santa Eulàlia col·laborant amb altres fundacions d'arreu Catalunya, que és la llei de dependència. Arribem a l'any 2006 i com veu aleshores, ja no des de la Generalitat, com veuria la llei de dependència que va entrar en vigor l'1 de gener de 2007 des de les residències, a més aquestes que pertanyen a fundacions?
Aviam, és evident que tots els serveis que requereixen de la gent gran, amb la residència i tot això, doncs això són serveis molt cars. Suposo que tothom ha fet els seus números i donant-se en compte doncs, que si la Generalitat està donant per una plaça 1.800 euros i dividim entre 30 euros al dia, doncs se suposa doncs, que tenen 60 euros per atendre, la residència tenen 60 euros per atendre doncs, a la gent gran. Val? Però amb aquests 60 euros li has de donar de dormir, li has de donar de menjar, li has d'atendre les seves necessitats personals, quan realment, doncs, si compares això doncs, amb un altre sector, que podria ser l'hoteler, per 60 euros només et donen el llit i...
Encara gràcies.
I llavors, això és el que hi ha, i llavors això es fa molt difícil. Evidentment, doncs, la societat cada vegada anem demanant més serveis, més acurats i més específics, i no dic que no s'ho mereixi, que tothom s'ho mereix, evidentment, però necessitem, doncs, necessiten aquests serveis i s'han de donar. Aquí el curiós és que a vegades serveis que la gent gran que entra en una residència, a vegades se'ls està fent, entre cometes, pagar doble serveis. O costa una manera, d'una forma doble. Més que pagar, costa el doble. Costa que li costa el metge de la residència i li costa el metge que hauria de tindre amb l'atenció primària seva. Aquests dies s'està parlant de que l'atenció primària hauria d'entrar més a les residències. Però coi, la pregunta és per com és que ja no hi era abans, diguem-ne. I aquest és un dels defectes que hem d'anar treballant això.
Això ens porta, jo crec, al quid de la qüestió, i és que vèiem com eren fa 45 anys les residències, com són ara amb els problemes que tenim, però com ha avançat, però cada dia entrem en el futur. Com han de ser les residències en el futur? Ara que tanta gent està dient si s'han de medicalitzar, si s'han de poder sectoritzar, si s'han de... Com veu algú que porta 45 anys treballant en el sector, intentant mirar al futur, cap a quin model haurien d'anar les residències?
Pues aquí és el que, lligant amb la pregunta que feia, no recordo...
El Carles, o el Marc.
El Carles, sí. No sé. Però que parlava de la gent gran que, o de la gent que llavors hi havia que estava sola, diguem-ne. Sí. Aquesta és la realitat, o sigui, fixeu-vos-hi que quasi bé tothom tenim, la majoria de la gent gran, doncs té una vivenda bon sèrie, vull dir, amb millors condicions, però hi és la vivenda. Llavors està produint dos fenòmenos, un que és el fenomen de la dependència, però també torna a sortir allò que em preguntàveu abans, el fenomen de la soledat. És evident doncs, que gent gran, ja no fa falta que sigui un tiet, una tieta, que tal. No, hi ha gent gran que té fills, però que els fills estan, doncs, no sé pas on, i que s'han independitzat i que la pròpia gent gran vol estar emancipada dels seus propis fills. I es dona la idea doncs, que aquesta gent gran doncs, està sola. I llavors, nosaltres estem fent un model ara, en aquests moments, tot basat cap a la dependència. La gent que està a dependència, i ara que estem amb la pandèmia, doncs tots basats, pensant des de cara a totes les residències, ha de tindre un oxigen a les habitacions, per si un cas un altre dia ens toca un altre dependent, amb una altra pandèmia d'aquestes característiques. Però no estem donant solucions, no estem veient doncs, que el 25% de la gent gran que hi ha a Espanya diu que se sent sola, 25%. No vol dir que sigui sola, però se sent sola. Per tant, i sobre aquest model, sobre aquesta necessitat s'haurà de treballar. No tant doncs, donar una nova vivenda, perquè és allò que diem, no? Vull dir, anem a... Com podem dir-li a una persona doncs, que se'n vagi a viure en una residència amb una sèrie de gent que no coneix res? En primer terme, doncs, estaria bé doncs, que busquessin doncs, unitats de convivència molt més petites, o inclús a casa seva, etcètera, etcètera. No, algú altre ha de pensar de com es resol doncs també aquest fenomen que està sorgint de la gent doncs, que es troba i se sent sola.
Doncs, Josep Foguet, em sap molt greu, però se'ns acaba el temps. Hem fet un viatge de 45 anys, veiem a les residències de fa 45 anys com eren, per què ingressava la gent, per què ingressa ara, i ens ha donat una visió cap al futur, que és les residències com a element de lluita contra la solitud. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i espero que un altre dia puguem parlar dels projectes que està fent a la Fundació Santa Eulàlia, que ara no tenim temps, però estarem encantadíssims de poder-lo tenir en un altre programa, al Josep Foguet o a algun membre del seu equip. Moltíssimes gràcies.
Que passeu bona tarda. A veure. Adéu.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs en el programa d'avui volem destacar la importància de tenir un perfil com a professional d'inforesidències que estigui ben complet, perquè un perfil, nosaltres donem l'opció que una persona que busca feina, quan crea el perfil a través de del nostre portal, ho pugui fer ràpidament, és a dir, posar quatre dades i ja pot tenir el perfil creat i ja pot començar a enviar currículums, currículums per ofertes. La cosa està, però que, tot i així, tot i que les premisses, el que demanem per poder crear un perfil són bàsiques, posem-nos ara un moment a la pell d'una residència, ¿vale?, que busca a un tècnic. És a dir, està buscant potser això, un professional a la nostra borsa. Si per exemple, té davant un perfil d'una gerocultora que no ha adjuntat el currículum, ni la còpia de la seva titulació, i per altra banda té un altre perfil d'una altra gerocultora que inclou el currículum, com diem, que inclou també a quines zones busca feina i també a quines busca i potser a quines no busca, o inclús quina jornada busca. Clar, és a dir, si ens posem a la pell de la residència, quina triaríem? Si fóssim el director d'aquella residència, director o directora, quina triaríem? Un perfil complet o un perfil que més que res, és la importància del perfil complet radica en que, entre cometes, ets més visible per a les residències. I al mateix moment els hi facilites la feina.
Clar, i saben les seves exigències, aquesta em convé, doncs vinga.
Clar, és a dir, tens tota la informació i no has de trucar per preguntar si vol una entrevista i això, això, i això, i això, que no has vist.
Clar.
I també truques per dir, m'agrades, et vull entrevistar.
Sí, senyor.
Això, i a més, tot el registre, si el fem bé, ens porta uns 5 minuts. I de fet, ho recordem molts programes i avui ho vull tornar a recordar. Disposem d'un vídeo a YouTube, al nostre canal de YouTube, i si posem a Google tal cosa tan senzill com Borsa Trabajo Inforesidencias YouTube, et surt el vídeo directament. Un vídeo que et resoldrà molts dubtes i a més et podràs mirar pas per pas com anar omplint i com anar adjuntant la informació.
Està molt bé.
I si a més, pel que sigui, no te'n surts, sempre ens pots enviar un correu, ens pots trucar. T'ajudarem. Pas per nosaltres, des d'Inforesidencias, jo mateix, per exemple, la meva companya o el Josep inclús, t'ajudarà a omplir el teu perfil perquè puguis començar a enviar els currículums.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, si recordem, el programa d'ahir vam parlar de la situació de les residències de gent gran que es va donar a conèixer a finals del mes d'agost. Vam dir que estava a punt d'arribar a la tardor, de fet, quasi ja podem dir que estem aquí. Depèn. Hi ha gent que inclús diu que la tardor comença el setembre, el dia 1, i gent que comença quan de debò comença per dates. Jo penso que això cadascú pot opinar una cosa o l'altra, aquí ja no entro, però sí que és que falta molt poc o ja està aquí, sigui com sigui la cosa. Vam comentar, com dèiem, els esforços que havia fet la Generalitat i com s'havien també esforçat les residències per blindar-se, seguint aquestes instruccions que donava la Generalitat, perquè no entrés de nou el Covid. I tot i que ahir vam parlar del gran esforç, com dèiem, que han fet les residències, hi ha un tema, creiem que s'ha parlat poc. És a dir, l'esforç que han fet les pròpies persones grans que viuen a residències.
I tant.
És a dir,
sí que és cert.
Són gent que durant mesos s'han vist confinades en centres, que sí, que són casa seva, però està, és a dir, és com estar tancat a casa teva, sigui la teva pròpia casa o sigui una residència que és la teva nova casa.
Que no han pogut sortir ni al pati, encara que tinguin pati ni...
Justament aquí, Marc, és a dir, que han rebut, és a dir, no han pogut sortir quasi cal carrer, és a dir, ha sigut tot molt intermitent, potser un moment sí, durant una setmana, dos, tres, però acompanyats amb moltes mesures.
Clar.
I per tant trobem que els potser mereixerien un homenatge per la gent que ha viscut i encara està viva i segueix vivint i patint aquest confinament, que ho fan per un motiu, per acabar amb això i anar millor.
Doncs li fareu un homenatge i també els hi dediquem doncs, a aquest programa.
Perfecte.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa. Fins després. Fins aquí és Gran Segrant. Nosaltres els agraïm la seva companyia i us esperem amb el proper programa. Que siguin molt feliços. Adéu.